passa que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Mmm, deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Les 12 en punt del migdia. Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
I li enviem una abraçada molt forta a la Juliana, que no sabem si arribarà per un tema seu personal, i l'abraçada que sigui enorme. Ara ens arribarà també en Jaume Miranda. Abans de res, no sé si ho has vist, tenim l'Úrsula Corberó a Eivissa, amb la seva estimadíssima Miranda Makarov.
Jo crec
que és una sortida que a mi em sona que és com anual, de cada estiu, que fitxen allà elles.
No només anual, sinó que jo crec que diverses vegades a l'any.
És probable.
És a la seva segona residència.
És probable.
Aquestes coses de gent rica.
Que deu haver coincidit a l'illa, no dic que s'hagin vist, amb la Míndia Mal, que ens explicava ahir en Víctor, que havia estat
probablement
a Ushuaia.
Tot i que per aquesta foto que estem veient de les stories de l'Úrsula, no vols dir que és Formentera?
Ah, bona aquesta.
Tota aquesta podria gent ser, sempre acaba alternant ser. Eivissa i Formentera amb aquests barcos que tenen de gent privilegiadíssima.
Jo crec que hi ha moments que no saben a quina de les dues illes són, saps què vull dir?
Jo crec que queden allà al mig, sí, amb els seus barcos, i llavors decideixen, en funció del dia, diuen, avui què? Avui ses illetes, doncs anem cap a ses illetes, avui
totalment.
No.
En tot cas, que s'ho passin molt bé, i nosaltres contents que vagin penjant contingut per anar
aniran
seguint tot el que fan.
Aniran a Can Jubany, segur. És que segur.
M'encantaria saber a tots els llocs on van a menjar. Una
Can
mica
Carlitos,
per saber
el que
gustos.
Sigui, ja veuràs. I penjaran la foto aquella de la galeta gegant,
sí,
de postres, que és com una Oreo de gelat,
sí.
Ja veuràs.
I si en Jubany és allà, suposo que sortirà
a
saludar-les i una mica de foto. A mi
tu creus que deu ser allà? Jo crec que sí. A partir del juny o finals de maig ja deu fer temporada allà.
Jo crec que sí, que s'instal·la... crec que hi va haver una època que s'instal·lava a Eivissa, s'anava cada dia a treballar a Formentera, i llavors al vespre, amb l'últim ferri, no sé si de quarts de nou o a les nou...
O sigui, seu base per això a Eivissa.
A Eivissa. Mm. I llavors anava i venia, i em sona que tenia també una motoreta, una 125, per moure's ràpid, per arribar a tots els locals.
I què fa la gent d'Eivissa aquests dies, no? La gent que és d'allà, dic. Suposo que marxar perquè els fan fora.
Ah, sí.
No?
Sí, no, realment, és que és complicadíssim.
Mal moment per viure allà.
Viure a Eivissa ja tot l'any, imagina't ja els mesos d'estiu. En tot cas, dit això... Hem de parlar de la Dulceida, ara feia dies que no en parlàvem, perquè va ser una de les convidades al programa El Cielo con Ella, de RTBS, Ràdio Televisió Espanyola Play, que això deu ser la plataforma...
Com si és el seu 3CAT online, sí.
Estic tan acostumat al 3CAT que dic...
Aquí ho fan molt llarg.
Sí, RTBE Play. I no sé com va anar aquesta entrevista, alguns titulars segur que interessants.
A veure, El Cielo con Ella és un programa que és una espècie de late que presenta l'Enara Álvarez, que jo no la coneixia gaire, però de veritat m'ha encantat ella, t'ho juro, perquè es notava molt que sabia qui era la Dulceida, que de vegades quan va aquestes entrevistes més, diguéssim, mainstream, es troba al davant a un interlocutor que no acaba de dominar, que prou feina sap d'influencer,
no? Que no l'ha seguit,
que
no
l'ha seguit, i llavors...
Què preguntar-li,
exacte, es deu pensar que es diu Dulceida de veritat, de nom, no? Però, en canvi, l'Enara es notava moltíssim que sabia qui era la Dulceida i quines polèmiques també l'envolten. Per tant, era un addicte més al safareig com nosaltres. Molt de l'Enara en aquest programa som. Llavors, un dels primers punts de la conversa va ser la gestió que la Dulceida fa de la seva privacitat. I va explicar quin va ser el moment que va patir més per aquest assetjament mediàtic i, sobretot, de seguidors. Perquè, ho situeu, això era 2021, ruptura traumàtica... per ella i per nosaltres,
i tant,
amb l'Alba Paul.
Todas las explicaciones que me pedían, noté ahí una cosa de película, que yo decía, ¿cómo? Yo no podía ir a ningún lado sin que me grabaran, sin que supieran dónde estaba, lo empezaba a ver por grupos, en plan, está aquí y ha ido con no sé quién. Entonces dije, vale, ha sido mi culpa, porque es verdad que yo cuando empecé, sobre todo con los blogs, con YouTube, tal, mi manera de comunicar era muy diferente, que es la de muchos influencers de ahora. Era contar, pues hoy me he venido aquí, no sé qué, no sé cuánto, pues ahora he ido aquí, y todo a tiempo real. ¿Ahora qué hago? Casi nunca, es a tiempo real, a no ser que esté en mi casa y demás. Y me protejo muchísimo más a mí, a mi familia, a mi relación.
internet, el d'aquella època de temps real.
Clar,
de
al moment aquí. Estàs dient on ets. I ella diu que ha canviat d'estratègia, igual que molts famosos, ens consta a nosaltres, no? Que sempre publiquen llocs de localitzacions i tal a posteriori. El que passa és que aquests dies la Dolceida la teníem superlocalitzada, que ella mateixa s'encarregava de dir, jo crec que sí, a temps real, que era Menorca. Mm-hmm. Que ens han arribat missatges també que estava passant la revetlla amb la Kiara d'Operació Triunfo 2023. Llavors, a mi això de tal, no explico mai on sóc al moment real, suposo que depèn. De vegades ens despistem, també. Clar, tot això encara ho ha cuidat més des que hi ha l'Ària amb elles, que és la seva filla, amb l'Alba Paul, de 8 mesos, una nena a qui no sabíem si exposarien a xarxes o què, i de fet ni ella mateixa ho sabia.
Sabes que yo, cuando tuve a mi hija, tampoco tenía una opinión de voy a mostrar a mi hija, pero era como, buah, al final es la cosa que más quieres, sin saber el sentimiento eso antes, decía, guay, mola igual que se la enseñas a tus amigos, o yo estoy todo el rato a ver a tu hija y yo, y la enseño, tal, a colegas y demás. Pero en cuanto la tuve, fue como, no. Y no. No por el que dirán, porque a mí eso ya, después de tanto tiempo, me da exactamente igual. Pero me ayudó a concienciarme.
Ella tenia tots els dubtes del món.
Tots, i de fet, recordes, no, els últims mesos d'embaràs, que aquí vam debatre molt de què faria la Dolceida, si l'ensenyaria o no, i de fet vam tenir l'Anna Pasqual, la seva mare, al programa dies abans que parís la Dolceida, allò, principis d'octubre. Ella va deixar molt clar quina era la seva postura com a àvia.
Jo no tenia clar que respongués a aquesta pregunta públicament, I ella no es va mossegar la llengua i va dir que si
fos per ella... I segur que li ha fotut una xapa a la Dolceida que no ho faci, perquè ella no n'estava convençuda del tot, la Dolceida. I aquí segurament la mami, motomami primera, va dir no ho facis.
Fes el que vulguis, però...
Jo faria, si fessis això, em decebries, que és el pitjor que et pot dir una mare, i per tant sempre faràs el que et digui.
Em sabria greu, és el pitjor que et poden dir.
Jo seré tant aquesta mare.
Tu jugues, més que emprenyar-te, jugues la carta de...
Jo li dic a la Nina.
I ara l'estàs dient, ara que...
Ja l'estic dient, quan em foto una patada a la cara, li dic, Nina, la mami està molt trista. A la mami li has fet molt mal. Per cert, avui un show a la comissaria.
Hem anat a la comissaria avui? Sí. Bueno, jo no. Ja m'explica per què.
No, un moment. A fer-li el DNI.
Ah, val.
Perquè resulta que per agafar un avió amb criatures de menys de 2 anys, jo pensava que no calia el DNI, sí que cal.
I heu fet lo del dit i la
foto
i tot?
No li demanen el dit. La foto sí que l'has de portar, la fotocarnet, també has de portar el padró, has de portar el certificat de naixement, que et diuen que ha de ser imprès amb data, allò, 2025, i dius, però si va néixer fa 2 anys. El necessita que ho hagis imprès en els últims dies.
Que el pots imprimir a casa. Entenc.
Sí, però nosaltres ho hem hagut de fer a la copisteria del costat perquè no teníem
llest. Ja ningú té d'impressora.
Però imagina't com ho tenen preparat tot, que reparteixen com fulls de paper amb figures d'helicòpters, de la Policia Nacional i tot, perquè els nens pintin.
Ja he vist una cosa que has penjat...
A Close Friends,
perdó, per la pública. La Nina pintant
un helicòpter de la Policia Nacional. Una imatge que jo pensava que no viuria mai a la vida. Doncs aquí estem, senyores i senyors.
I tu recordes que de petit et feien posar el nom, el DNI? Tu no tenies un DNI...
Una firma?
Com una firma, però encara no tenia signatura. Clar, jo recordo que... Roger C. Punt.
Sí, que després la canviaves, quan eres més gran. Sí, però això devies tenir potser uns 7 anys o 8.
Sí.
Clar, la Nina no en té ni 2. Allà no et demanen res. Clar, o sigui, saben que és un tràmit que és incòmode per tothom. Llavors ens han ventilat força ràpid.
Bueno, una distracció aquest matí.
Correcte. Bé, tornant a la Dolceida i l'Alba Paul, és veritat que elles, després d'alguns moments de dubte que vam estar també un punt decebuts quan, què era, el desembre per Nadal, van ensenyar una foto de l'Ària on se la veia bastant de cara, després s'han consolidat bastant en el no exposar la seva filla a xarxes, a diferència de la gran majoria de les seves companyes de professió, les influencers. I ja no només ho fan per preservar la intimitat de la criatura, allò, per vetllar per la seva seguretat, sinó que també ho fan per aïllar-la i protegir-la de l'explotació infantil que hi ha al darrere d'aquest univers publicitari amb la canalla, que és una cosa esgarrifosa. I això... que la Dolceida explica que va rebre moltes propostes. Claro,
claro. Quedarme embarazada, y yo decía, ¿cómo? A mi agencia, a Alba, a todo el mundo, todas las marcas habidas y por haber que te puedas imaginar, de cosas de bebés, productos de bebés, de alimentación, de limpieza de bebés, de baño, de todos querían, venga, campaña, y yo no he hecho absolutamente nada.
¿Tú tienes líneas rojas de publi en tus redes?
Sí, muchas. La primera ahora mismo es nada que tenga que ver con mi hija, es que ni que le salga una mano.
Per tant, ho té claríssim, i pel Que entenc que està renunciant a força diners.
Moltíssims.
Perquè li estan arribant moltes propostes de
públic. És la gallina dels ous d'or. Mm. És increïble. O sigui, és ensenyar un test d'embaràs a xarxes i les marques venen a tu com voltors. Una cosa al·lucinant. I jo ja em puc imaginar algunes de les marques que van contactar amb la Dulceida per proposar-li coses. Perquè, bàsicament, només has de veure les stories de les Pombo, d'aquelles influencers valencianes també que són mares, la que és Rosa i la Morena, Marta i Teresa es diuen, i un llarg etcètera que vas veient que sempre posen col·laboració pagada, publicitant bolquers, tovalloletes i que no parin d'entrar bitllets de 100 tota l'estona.
Clar, que d'alguna manera no fas servir la imatge del teu fill o la teva filla.
O sí com afegit.
O a vegades també. Però és que la Dulceida renuncia fins i tot encara que no se li vegi la cara. Ella es nega a fer anuncis de bolquers.
Correcte.
I el que sigui.
És una línia vermella. I ella explica que en té més, pel que fa a la publicitat, tot i que admet que ella pot permetre's dir que no perquè les coses li van bé.
Ja.
También te digo, tengo la suerte de poder escoger lo que hago. Que eso creo que... Porque yo muchas veces criticaba que los influencers escogen cosas que a lo mejor no les representan o qué tal, que me sigue sin parecer bien. Pero una amiga me dijo, ya, Aida, pues que yo tengo un hijo, un tal, y yo, pues, si una cosa me gusta un poco menos, obviamente nunca haré nada que pueda, pues la tengo que coger, porque es de lo que yo como y es mi trabajo, mientras yo no estafe a nadie, no tal. Entonces dije, bueno, sentimientos encontrados, pero lo entiendo. Y mis líneas rojas, pues me han escrito de marihuana.
¿Cuál?
Sí, me escribieron una vez una campaña de bragas, de donar tus bragas.
Molt concepte en aquest tall que hem posat. Vull dir, moltes coses a analitzar i a comentar, no? Per una banda, això que explica de companyes de professió que li diuen que elles sí que han d'acceptar coses que les fan sentir incòmodes perquè necessiten els diners i tal. A veure, per mi és un tema polèmic, perquè no estem parlant d'una feina allò que diguis, no, és que han d'estar a l'obra al sol i necessiten els diners, estem parlant de ser influencer, no? Que podrien dedicar-se, sí, a una altra cosa i que molta gent fins i tot té diverses feines, no només és influencer.
Jaume Miranda, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Hola, guapíssim.
Ha arribat directament des de l'Hospitalet, ja amb el dit aixecat, perquè
veig que ja t'estaves... És que aquesta entrevista la vaig veure, m'ha agradat moltíssim.
És xula, a mi també em va agradar.
És veritat que ella és una privilegiada, com ella bé diu, perquè és la primera, la mare, la pionera a l'estat espanyol dels món influencers, però jo crec que no acaba de ser del tot sincera amb això. Jo no m'acab de creure que tots els maquillatges que promociona Instagram ella se'ls aprovi, se'ls posi personalment i com vulgui amb aquella empresa. Jo crec que alguna... Clar, ella ha de dir això per ser corporativa, clar.
Clar, tu dius que algun gripau segur que s'han passat, seguríssim que
no
sí.
No crec que tots els rímels que ha promocionat durant 15 anys se'ls posi cada dia. És que és històricament impossible.
Però això de pintar ja com sap que hi ha certa precarietat en el món influencer, a mi em costa d'entendre potser també perquè no m'hi dedico, però vaja que moltes vegades associem l'influencer a una persona que té una vida fàcil.
Sí, però clar, és que realment és que és impossible tècnicament si tu estàs promocionant... O sigui, si tu ets influencer, posa que cada setmana has de fer unes 3 o 4 promocions d'algun producte per setmana. És impossible que tot ho utilitzis de forma verídica i real i pràctica a la teva vida.
Ah, segur. Sí, clar que no.
Però això...
Després ens passa com la Pombo amb les tortites que saben a dieta. Clar, evidentment, no t'agrada tot el que entra.
Però els seguidors ja ho sabem, això. Ja comprem una mica el joc.
Sí, això és quan veus una pel·li...
De fet, no ho compres, tu passes la publicitat el més ràpid que puguis, perquè no t'interessa.
Exacte, ja ho saps, que no és ben bé de veritat allò i que li han pagat.
Entres en el joc.
Exacte. Llavors, parlant de publicitat, a l'entrevista acaben traient el tema del frau, dels fraus publicitaris, posant un exemple molt recent, que és l'escàndol de Siete Vuelos, que se'n va parlar moltíssim. Uau. Per qui no ho sàpiga de què va el tema, farà cosa d'un mes alguns creadors de contingut de l'univers Telecinco i també d'altres mons, com per exemple la valenciana que acabo d'esmentar, Teresa Andrés, van fer publicitat d'una suposada agència de viatges que oferia allò, escapa't a Nova York, escapa't a Japó, a París, per un preu inigualable, uns preus realment baratíssims. Es va acabar sabent, nois, que era una agència falsa, sense dades fiscals, sense NIF, ni telèfons ni res, que tu trucaves dient no m'ha arribat el mail de confirmació de la compra que acabo de fer. És que no t'arribaria mai perquè, carinyo, no existia.
Hosti, és una estafa com molt bàsica, no, però...
Molt bèstia. Un frau amb... Sí, clar.
No vull dir
però vull dir, sí, clar, de qui és la culpa? De qui ho publicita o del consumidor?
Una mica,
es menja la cua. Sí. Llavors, un frau en majúscules amb la complicitat dels influencers i milers d'estafats que no sé pas si recuperaran mai els diners o què. Llavors, la Dulceida, com a representant, com deia en Jaume, del gremi, de fet, com a primera influencer de l'Estat, en va parlar a l'entrevista amb Lenar.
Eso, de hecho, nos llegó... Yo pregunté. ¿Pasó eso y yo? ay, y empecé a ver a todas las chicas de mi agencia, río, mierda, que no le ha hecho nadie, que no... y digo, vale, no le ha hecho nadie, entonces pregunté, tenemos un grupo del despacho, y dije, chicas, alguien no ha hecho nadie la de los 7 vuelos, ¿no? No, no, le llegó a 3 perfiles, pero lo inspeccionamos y nos pareció fraudulento, claro, o sea que... entonces voy con cuidado, pero sí que me parece una responsabilidad en cuanto a estafas, a cosas, porque creo que la agencia ha de mirarlo bien, avisar al perfil, aún así, te digo... que hay perfiles que les dices, es una estafa, i dicen, da igual, lo quiero hacer.
¿En serio?
Clar, això em fa pensar també en algunes estafes que s'han menjat alguns jugadors de futbol en el seu moment fent anuncis de criptomonedes.
Ai, Déu meu.
Això desconeixia, això passava. I acabaven
sent estafes piramidals. I llavors, clar, els futbolistes deien... Però... jo vaig fer publi del que em van dir, no sabia que tot això era una trama
però
piramidal.
Però aquí la Dulceida està molt encertada quan diu és deure de l'agència que et representa mirar amb lupa...
Informar-te bé.
Això que ens està arribant, perquè cert. Ella diu que els hi va arribar a In Management, que és l'agència que ella té en propietat i que dirigeix saber. La seva mare, Anna Pasqual, mm-hmm. i van dir que quedava descartat perquè no ho van veure clar, i em sembla ideal que ho estigui explicant així, que de fet està exposant, aquí va dir que no s'atrevia a dir inicials, allò, nom i cognom, de persones que ell els hi diu, això és un frau,
i
diu,
més igual,
jo ho faig.
I
tu
saps, a qui se deu poder estar referint?
És que no ho sé, perquè ella coneix molt més influencers que jo. O sigui, jo al final conec les més famoses, però potser està parlant d'algú que és molt menys, molt
clar,
més de nínxol.
Clar, segur que no és de primera línia.
Jo crec sí, que, és a dir, no crec que estigui parlant aquí de la Maria Pombo, evidentment que no. Mm-hmm. No sé.
També he de dir que és vera que m'agrada moltíssim que si s'ha de focalitzar sa responsabilitat desfiltratge d'aquests tipus de fraus amb ses agències de representació.
Correcte.
I m'al·lucina, perquè una vegada ha passat això de 7 vuelos, ninguna agència de representació d'aquestes influències que ho varen promocionar s'ha pronunciat, ni ha demanat disculpes, ni ha dit com gestionarà lo dels diners d'aquests no. clients estafats.
I els influencers també han quedat com allò de dir, bé, doncs no, ja us contestarà, no poseu sí. una demanda i tal, també.
O com una polèmica de Twitter. Passa una setmana i ja ningú en parlarà, no? Bé, és com doncs que fan una mica aquest joc.
Clar, explica'ls-hi a la gent que s'ha gastat una dinerada.
Efectivament.
Doncs bé, un dels darrers temes de l'entrevista és el de les amistats dins del món influencer, que aquí ens apassiona, això. I llavors, l'Enar, que és la presentadora, aquí busca el bif. Busca el bistec cru amb les Pombo. I ella ho prova, punxa amb la forquilla fins al final, però la Dulceida ben ferma no fa cap concessió.
Yo sé quiénes son tus amigas y sé quiénes no. Solamente viendo... ¿Y tú?
Muy bien.
Solamente viendo las publicaciones.
Buenas amigas. Amigas, de estas que llamarías en casos de emergencia, influencers. ¿Te podría decir que aparte de Lucas? No, solo tengo dos, Madame y Susana. Soy una tía que se lleva bastante bien con la gente. ¿Qué más?
A mí me es muy gracioso cuando haces un evento y la gente tiene viajes.
¿Sabes qué sabía?
Com prova, es nota que l'Enar és addicte a salseologia, aquest compte
sí,
de molt
interès. Està més enganxada a tot aquest univers que nosaltres.
Està, és que estic per posar-li una cadira aquí a l'Enar Albert, que vingui quan
vingui,
vulgui
per favor, i tant.
A comentar-ho, però no tenim cap titular.
M'ha sorprès moltíssim, però que només digui aquests dos noms, ha dit Susana Bicho, crec, i l'altra persona
la
és el Luke Loren.
I la Madame.
I la Madame.
Serien tres, el Lucas i dues noies.
A mi no sé, m'ha sorprès que no hi hagués un Jonan Wiergo, un Laura Escanes, inclús. Tinc sensació que tenen molt bona confiança, encara que sigui professional.
Ella explicava que aquí estava parlant com de les amistats, allò que trucaries com per treure't de la presó.
Ja, d'aquests diumenges que plores.
Que dius, a la Madame no m'estranya.
Ella en
sap
de tot
aquest historial, tema. Jo crec que ella domina bé.
Mm-hmm. Bé, passen 3 minuts d'un quart d'una del migdia. Tu vas veure l'actuació de Laura Escanes, Jaume?
De Tocar a Més Suena.
Com no veure-la, no?
Mira, Taylor Swift no m'agrada, però vaig descobrir que de com m'agradava, perquè, clar, podria haver-hi alguna cosa pitjor que és anar a Laura Escanes fent de Taylor Swift. És que va ser horrible.
Però com a espectacle televisiu a favor,
com
no?
Com esclau del pop et va encantar, o no?
O sigui, m'agrada en el sentit del mateix sentit que m'agrada a Letizia Sabater quan llança un videoclip. És a dir, a nivell artístic no sé si li posaria ningú tipus de valoració. A més, lo fort, no sé si ho vareu comentar l'altre dia, és que reben classes de cant particular abans d'actuar.
Clar, però això és una cosa que necessites hores i hores, per cantar bé.
Bé, aquí
per quatre classes vols dir que solucionem alguna cosa?
No, però m'ha fascinat una mica aquest concepte, perquè a Laura Escanes ja sabem que és un pot de lulu en el sentit de que se creu una mica cantant a xarxes socials. Sempre li agrada fer com un cantorreig sí. i creure que canta bé, i allà se va demostrar que potser necessita una mica de feina tècnica.
I, exacte, és que això et volia preguntar, Jaume, tu que domines aquest món de jazz music i de Tocar a Més Suena. Quan fan les actuacions no són gravades, no? Vull dir que és com un directe, encara que sigui gravat.
És un directe gravat, només fan una... A menys que hi hagi un error, tipus pues, que caigui un focus o que no se senti bé el micro, és una única actuació gravada. Això sí, són dos dies de plató, un primer dia de proves tècniques, o sigui, és un currazo, i després el dia següent de gravació de programa com a tal, i són moltíssimes hores, tant un dia com altre.
Clar, arribes cansat ja, aviam, puja-la, puja-la. M'agradaria veure'ns a nosaltres allà defensant aquesta cançó.
No, jo ho faria fatal, jo tindria un atac d'ansietat, probablement, però és igual, o sigui, jo... L'important és participar, no, diuen?
Sempre.
I a mi la Laura Escanes ja segur que me pot pixar sa cara, que m'és igual, ella s'ho mereix tot.
Un dia te la presentarem, Jaume, que fa temps que t'ho estem dient.
O sigui, estaré tan nerviós com ella cantant Taylor Swift, ja vos he estat fet un flam.
Escolta'm, canviem de tema perquè el cas Ivet Playà i Alejandro Sanz continua i crec que s'embolica encara més.
Todo empezó en 2015, yo era su fan y él pues, me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes.
Recordem que la catalana, que té 26 anys, va publicar un vídeo a TikTok el 15 de juny explicant que havia patit una relació d'abús de poder amb el cantant.
Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viendo un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, siento que aún intentando justificarle, pero os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones.
I l'Ivet explicava en aquest vídeo de pràcticament 3 minuts tots els detalls de com va passar de ser un adolescent fan d'Alejandro Sanz amb l'habitació plena de pòsters a conèixer-lo, a treballar amb ell i finalment acabar-hi tenint relacions sexuals i tot. El vídeo, evidentment, es va fer viral i Alejandro Sanz va fer un comunicat explicant, i llegeixo literalment, que tenia un record molt bonic de tots dos i afegia de dues persones adultes sent lliures.
Mare meva, i això que van començar a parlar quan ell era menor d'edat. Eh?
Absolutament.
Això de sent lliures, li han de donar classes de llibertat a Alejandro Sanz. Eh?
Sí, correcte. O potser retallar-li, no? Mm.
Correcte. I llavors, era aquest comunicat que ja vam comentar aquí, l'Alejandro afegia que el mes de maig la Ivet i la seva família li havien proposat invertir prop de 500.000 d'euros en uns negocis que ell va acabar rebutjant. Llavors, pràcticament 15 dies després de tot això, la carpeta segueix creixent, sobretot després de l'entrevista, que no sé si l'heu vist, de la Ivet. És una entrevista que va concedir al programa De Viernes de Telecinco.
Ya, es que creo que no me queréis
un segundo, por favor, que no he terminado.
Y si no me estoy expresando segundo, bien, lo siento,
Ivet,
pero...
Ivet, espérame un momento, por favor, que termine de contarte lo que nos pasa a nosotros con esta entrevista, porque nosotros no te hemos entendido... Hasta ahora nos ha costado mucho, te hemos seguido, te hemos escuchado. No sé todavía cuál es exactamente el daño que has sufrido tú en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Probablemente Alejandro tampoco lo sabes. Hablas de irregularidades, que si hay irregularidades delictivas lo que tienes que hacer es estar en el juzgado.
A mí me costa muchísimo de entender el paper fiscalitzador que de sobte prenen els dos presentadors i també els col·laboradors del programa. Total. De tots contra l'Ivet.
Com un interrogatori en la policia.
Absolutament.
Qüestionen la víctima.
He de dir que el programa, a part de que té una línia editorial bastant de dretes i bastant conservadora i que potser testimonis d'abús de poder i sexual o des que sigui a nivell Playà no acaben de convèncer per ideologia política, és que entre els asseguts, entre els col·laboradors d'aquest programa hi ha, per exemple, na Terelu Campos.
La Terelu, sí.
Que na Terelu és una gran amiga d'en Alejandro Sanz. Llavors, això hauria de ser un poc com sa medicina. No te pot atendre un metge familiar teu, no te pot entrevistar una persona de forma objectiva que sigui millor amiga del teu cantant abusador, diguem, no?
I jo tenia la sensació que tots deuen ser amics d'Alejandro Sanz per com actuaven aquí al plató, que la desacreditaven contínuament i li deien, això no ho has d'explicar aquí, ho has d'explicar en un judici. I per què la convides,
perquè,
llavors?
Bé, no? Per deixar-la en evidència. Perquè clar, potser hi va haver una trucadeta d'Alejandro Sanz dient, feu-me aquest favor, deixeu-la malament.
Sí, se volien aprofitar, a més, pel fet de que Ivet Playà, evidentment, té moltes menys hores de plató que ells.
Clar.
És un plató complicat, és molt gran, hi ha públiques en directe, llavors se van aprofitar d'aquestes mancances que pugui tenir Ivet per destruir-la en directe.
Sí,
i derruir el seu
bèsties.
Testimoni, bàsicament.
Uh-huh. De fet, l'entrevista acaba com de manera sobtada, perquè l'acaben fent fora del plató, donant l'entrevista per acabada, en el moment que ell explica explica que hi ha altres testimonis que també es poden explicar, que han viscut coses similars a la que ha viscut ella.
Ahora mismo estoy con las emociones totalmente bloqueadas y no solo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo en estos días. Porque esto no es una cosa solo de mí.
Pero, bueno, testigos, aseguro, ¿testigos de qué?
Testigos qué? Y víctimas.
¿Víctimas de qué? Porque una víctima es alguien que ha sufrido algo. ¿Qué ha sufrido?
Víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz.
Vale, sí,
según sus palabras, manipulación emocional.
O sea, mujer.
Y hay uno en concreto que me lo define como un depredador sexual.
Bueno.
Esa denuncia, Ivette, no la puedes hacer
en un juzgado y tiene que ser la persona, pero aquí, en este plató, no.
Ivette
Playa,
muchas gracias. Es que no lo queréis entender.
No, por ahí no vamos a entrar, porque yo creo que esas cosas ya...
Es un escàndol. Increïble, quina vergonya. No puc seguir mirant.
A veure, ella no està gaire acertada dient-lo de depredador sexual, bàsicament, perquè jo crec que és judiciable, o sigui, es fet de dir aquestes paraules, llavors jo crec que el programa se vol desvincular d'aquestes paraules.
És una acusació molt forta, però ho diu ella, no ho diu el programa.
Però el presentador no està preguntant, el presentador està jutjant tota l'estona.
I a més, ell al final diu aquest concepte de depredador sexual, que és tan contundent, una mica la desesperada, perquè no l'han deixat parlar durant mitja hora prèviament.
L'interrompen contínuament tota l'estona.
I que, a pesar que estigui desacertada des del meu punt de vista amb aquestes paraules, no deslegitima el seu testimoni, que al final és evident que hi ha hagut un abús de poder i uns rols molt diferencials i verticals entre fan menor i cantant de prestigi internacional. No?
I que aquí la intenció del programa, jo intueixo que és deixar-la com una mentidera, una tia que s'està intentant aprofitar d'Alejandro Sanz treure-li diners.
O sigui, mentidera, jo penso, evident. Perquè queda demostrat que sí que van tenir una relació, ells sabran què, ara no sé què anava a dir, que m'he quedat en xoc encara, perdoneu, no sé què anava a dir.
No, vull dir que...
És que te quedes així, eh? Normal.
No, en tot cas, l'acusació de depredador sexual és bèstia, és molt forta, i Alejandro Sanz sí que quan li arriba aquesta declaració reacciona.
Perdoneu, ja sé què volia dir. O sigui, no qüestionen que tinguessin una relació, però sí que qüestionen que Alejandro Sanz cometés un delicte, perquè això és el que no li paren de dir. Però això quin delicte és? Això també és el que molta gent està qüestionant a la Ivette,
sí,
a la xarxa.
Sí, perquè diu, major d'edat, ella
clar,
volia...
Clar, aquí no estem infringint res. Algú us pot introduir el concepte abús de poder, per favor?
Que no, ni l'Alejandro el té clar, ni el programa el té clar, i que en el comunicat l'Alejandro ja marca la línia de la seva defensa, dient érem dues persones adultes i érem lliures. Aquest lliures, entre moltes cometes. Bé, l'Alejandro ha tornat a fer un nou comunicat, ho ha fet en el canal de WhatsApp amb els seus fans, un comunicat etern, on, entre d'altres coses, es dirigeix als seus fans i els diu que mai no els fallarà i que mai no es doblegarà als abusos, i que tampoc consentirà que li faltin el respecte d'aquesta manera, en referència a les declaracions
de l'Ivette. Mai es doblegarà
els
abusos.
Sí, no entenc exactament...
Ens està
prenent el pèl, o què?
Sí, està com ara de cop ell és una víctima.
Sí, de cop és... Bueno, no sé.
Bé.
També reconeix que té molts defectes, però que cap d'ells és ser un miserable. I amb tot aquest cacau muntat, alguns periodistes com la Cristina Tàrrega han explicat que l'equip jurídic del cantant li proposen tirar endavant una denúncia per injúries i calúmnies contra el dret a l'honor. Una denúncia contra la Ivette. De moment, pel que diu la Cristina, ell no ha pres cap decisió, està sobre la taula, havia de fer un viatge als Estats Units i ho havia de decidir amb els seus advocats. Aleshores, per saber fins a quin punt pot tenir recorregut aquesta demanda, li hem preguntat al nostre advocat de referència, en Gerard de Lucas, com creu que pot acabar tot plegat.
Bon dia. La demanda que planteja l'equip jurídic d'Alejandro Sanz, des del meu punt de vista, no té raó de ser, perquè la Ivette és persona implicada en els fets que està explicant, i són uns fets que, a més, els té clarament documentats i acreditats, perquè es seguien a Instagram amb Alejandro Sanz, té captures de pantalla de les converses i dels comentaris que feia Alejandro Sanz amb els seus pots, i, a més, hi ha una construcció, no? És una menor d'edat amb la qual es manté una relació durant temps, s'espera que aquesta persona sigui major d'edat per contractar-la i a partir d'aquí comença una relació personal que no ha sigut negada per Alejandro Sanz. Per tant, des del meu punt de vista, el que s'està fent és una fugida d'estudi desviar l'atenció cap a una altra banda i negar uns fets que, des del meu punt de vista, són greus i haurien d'estar investigats en profunditat.
Clar, també li he demanat a en Gerard de Lucas si, posats al cas que la demanda arribés a judici, de quina manera podrien condemnar la Ivette en el pitjor dels casos?
La denúncia pública que ha formulat la Ivette en cap cas se li pot girar en contra i tenir repercussions contra ella, perquè, com dèiem abans, doncs la persona implicada en els fets, coneixedora dels mateixos, té proves que acrediten l'existència de la relació, dels comentaris, de la relació posteriori, i, per tant, ella està posant de manifest uns fets que estan provats i acreditats. No ha dit cap cosa que estigui fora de to ni que pugui suposar un perill o una amenaça per part de l'equip jurídic de l'Alejandro Sanz.
De fet, tot el que explica l'Ivette no és res més que la seva experiència viscuda, per tant, està portant el seu testimoni.
De fet, ella mai ha dit que ho vulgui dur judici. Ella està parlant d'una injustícia ètica, per dir-ho d'alguna forma. És que, i crec que és el posicionament que tots els que lamentesa, no?
I potser també amb aquest esperit de que hi hagi una espècie de mito.
Absolutament.
I que realment, doncs, hi ha casos que sí que són de denúncia, també surtin animats per la seva, no?
Sí,
el seu testimoni.
De fet, jo crec que és alguna de les coses que està intentant fer últimament, perquè de viernes explicava que ha parlat amb altres testimonis que bé, que de moment no els coneixem, però ella diu que hi ha més gent al darrere. Llavors, clar, fins a quin punt un és lliure d'explicar les seves experiències i d'explicar que hi ha testimonis que han viscut el mateix. Li demanem a en Gerard de Lucas.
Crec que és una obligació per part de la Ivette denunciar aquest tipus de fets perquè s'esbrini si hi ha més persones afectades. És un deure fer-ho. Seria molt greu que hi haguessin més noies amb la seva situació i no es fes públic i no es poguessin emprendre les accions judicials oportunes. Per tal, no només és que sigui il·legal el que està fent, sinó que crec que és una obligació ètico-moral i, per tant, tothom l'hauria de recolzar amb aquesta reclamació.
Bé, li agraïm a Gerard de Lucas que ens expliqui a vegades aquests temes que ens
costen una mica. Escolta, que bé parla. Inclús jo, que tenc una certa deficiència intel·lectual, l'entes molt bé. M'agrada moltíssim.
És el nostre advocat de capçalera.
M'agrada. Si algun dia tenc un problema, no sé si amb l'Alejandro Sanz el trucaré a ell.
Literal, ens ha dit sempre que comptem amb ell.
Per qualsevol cosa.
Et diré que jo l'he contactat alguna vegada per alguna coseta que he tingut a casa.
Mira,
aquest curs vos hagués pogut anar bé, qui sap el que passarà en el futur.
Bueno, ja. Sí, també ens haurien anat bé en certs moments de la temporada, no? Podríem haver-ho fet de...
Hauria anat bé, la primavera. Bé, veurem com acaba tota aquesta història. No sé si acabarà ventil la denúncia o no, però en tot cas ho anirem seguint. Fem una pausa i de seguida continuem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
7 minuts i 3 quarts d'una, viatgem fins a París. Penso que és una ciutat que fa per tu, Jaume, a París. No sé.
Mai he estat a París. Això com ho he dit ja.
Però sí, és el lloc on va néixer la Britney Spears. I, de fet, allà ella va parir la Torre Eiffel.
Ella s'ha inventat... No, va ser on van atracar en Kim Kardashian.
També.
No vull donar una notícia negra, però és on va morir a Lady Di. En el cementeri de París hi ha una gentada morta. A mi m'encanten els morts famosos. I allà he d'anar.
És que has de fer turisme pop cap allà,
un estatge allà, una estada a París.
Sí,
per fer tota la ruta.
Perdoneu, el Diablo Viste de Prada també se va rodar a París. Obra mestra, Ciudadano Kane dels nostres temps, aquella pel·lícula.
Però també Nova York.
Sí, bé, meitat i meitat.
Ah,
sí.
Bueno, i també Sexo Nova York, és que al final no acabaríem, eh? Gossip Girl també té coses a París.
És que tot ha passat a París.
Sí.
París, Nova York, Londres, no? Ja ho diuen. Bé, són dies importants a la capital francesa i la veritat és que hi estem veient moltíssim VIP, Marta.
I el motiu és que s'hi està celebrant la Setmana de la Moda amb les col·leccions de primavera d'home. El que va passar ahir va ser... Jo de veritat no he vist tant VIP reunit, però a part no estem parlant d'un VIP. Amb tot el... És que ara es faltaré el respecte. Però a veure, aquí quan fem el Cabró Rock hi ha? Doncs en Roger, la Muixca, la Julieta...
Aitana, bon matí.
Si som afortunats.
Sí.
Sí, Aitana, bon matí, si teniu un bon dissabte.
Exacte.
En general...
Ja picant, o sigui, aspirant a molt.
Som un país petit i tenim VIPs de la meitat del país, petitons.
Però aleshores...
Està per aquí.
Louis Vuitton, no?, fa la seva desfilada en aquesta Setmana de la Moda amb l'anfitrió... d'en Farrell, saps el Farrell Williams, sí, el del home, Happy? Home. Aquest feia d'anfitrió de la nova col·lecció de primavera de Louis Vuitton.
Bé, és que està vinculat empresarialment amb Louis Vuitton,
és
crec,
correcte,
no?
És correcte, sí. Ah. Sí, sí, sí. Llavors ell és com que presentava aquesta nova col·lecció. Uh-huh. I llavors els famosos que hi desfilen i que passen per allà asseguts a la primera fila a les cadires no acaben de ser la Mosca i la Julieta.
Ja,
llavors t'has d'imaginar, per exemple, Beyoncé amb el seu barret de cowboy, que just acabava de fer els concerts a París.
Que això és fort, perquè la Beyoncé no surt tan normalment de casa.
És que la Beyoncé és una osseta major, com jo. Però ella va decidir que, com que ja la convida, venia per amb en Farrell, hi ha molt bona relació, que, de fet, quan van acabar de passar els models, va acostar-se en Farrell a la Beyoncé i li va donar una bossa, Louis Vuitton, que dius, per què li dona ara la bossa, no? Es pot esperar després, doncs va veure moltíssim aquest tracte preferencial. Llavors, al costat de la Beyoncé hi teníem en Jay-Z, el productor i músic, sí, que és el seu marit.
Clar.
Llavors, també hi havia en Bradley Cooper, l'actor, actualment el nòvio de la Gigi Hadid.
Exacte. Mm-hmm.
Aquests van seure al costat de Bernard Arnault, que és un dels peixos més grossos que hi ha actualment al món de la moda, que és l'amo de Louis Vuitton. També hi havia en aquesta desfilada Emilio Sacraia,
epa,
que és el nòvio de la nostra Rosalía.
Però Rosalía no hi era.
No. No sé si perquè encara hi ha aquesta vinculació i és ambaixadora d'alguna altra marca. No acabo de saber-ho, o potser perquè està acabant de polir el seu àlbum.
Potser estava a l'hotel,
ella va dir, que és aquesta onada que diu la Juliana.
Jo haig d'acabar uns temes.
No sé. Escolta, si era París, ja hauríem sabut, jo
vist,
crec.
No,
jo crec que hauríem sabut.
Van anar al cementeri a fer fotos en les tombes
dels morts. I que vol dir que a Louis Vuitton li encantaria que Rosalía estigués per allà, també. Vull dir, clar, que surt beneficiat, la marca surt beneficiada. També hi havia per allà noms esportius que ens interessen. Jules Koundé.
Home, com li agrada aquest la moda, eh?
Aquest, és que aquest anava per influencer o per modista, no sé.
Sí, sí, sí.
Però el teníem allà amb una espècie de monyo amb les seves trenetes, que tothom deia no look, no look. Jo crec senzillament que es va fer un recollit amb les trenetes que porta, sí, però és veritat que un look força original.
Qui és aquest senyor, perdoneu?
Ah, és jugador del Barça.
Ah, perdoneu, eh?
És,
ja considerat,
és considerat un dels herois, perquè es va donar un dels títols.
Sí, però de look m'agrada molt, me recorda molt a Lewis Hamilton, que una vegada se feu estrajo esportiu,
és que hi ha
similitud,
és veritat, és veritat.
Doncs has de buscar uns
vídeos. Se n'enriuen una mica d'ell, el vestidor, perquè és veritat que aposta per looks
que
són
avançat,
molt extrems, sí.
I el vestidor del Barça és com que no està preparat.
Clar,
és el nostre David Bowie, esclar.
Però us diré que a mi, qui més em va sorprendre veure en aquesta festa de VIPs de Louis Vuitton? Són dos catalans.
Sí.
Els nois de Tugells. És molt bèstia, això. Jo no sé com s'ho fan.
Ja, com han aconseguit entrar en això. O sigui, Anna Beyoncé i Tugells.
És que és això.
Jo no.
És que
a mi em peta el cap, t'ho prometo.
Ells
de debò.
Ells ja són molt famosos aquí, però acabar a París.
Biel Just i Joan Margarit, tots dos vestits, evidentment, de la marca, de Louis Vuitton, amb les bosses fins i tot, que una calor que devia fer, però els dos van amb jaqueta. Allà, presents, al Centre Pompidou, que és on es feia la desfilada. Jo de veritat que no ho entenc. Etiquetant en Farrell, que no sé, en una story van posar @Farrell, que no sé si era ell el de la foto, perquè no se li veia el cap, però vaig pensar, com tens el contacte d'en Farrell?
És que ells són especialistes en arribar en a qui sí.
RRPP, sí. Relacions, sí, Públiques.
Sí. En Biel ho té, això. En, sí, Biel, és increïble.
Bé, anem a situar-nos, els dos són burgesos catalans
i
tenen,
Jaume,
molt bons contactes ja de base.
Però és que d'aquí accedia en aquesta festa.
Sí, hi ha molt burges català i no tots els veus al costat de Beyoncé.
Efectivament, també, això també és cert. Però
no van seure al costat de la Beyoncé, bueno, també diré que
no
segurament...
Que no es van ni veure.
L'equivalent del galliner, suposo que és on devien estar ells.
Escolta, però jo tenir-lo un quilòmetre ja m'assembla fascinant. Eh?
Increïble.
He de dir que ells, Tugells, tenen diverses tendes obertes arreu d'Europa, no te sabria dir quantes. Jo pensava que era una tenda molt més emergent a nivell europeu, però potser ens estem contradient i no. O sigui que tenen més força des que pensàvem, no?
És possible que per nosaltres gairebé sigui un gag, però és que realment... No, jo quan ho vaig veure, Déus, ho vaig passar de seguida i vaig dir, no entenc res.
És que llueix una mica Cabró Roc, de cop.
De cap i volta. No els veurem mai al Cabró Roc.
Ara
t'ho anava
a dir,
Joan,
Ells no saben ni on es fa el Cabró Roc.
Ni on es fa.
Ells viuen a un altre algoritme.
Llavors, la Juliana ha deixat aquí preparat un text de cara, no?, a contextualitzar aquesta setmana. Explica aquí el guió que de cara als propers dies hi ha molta expectativa, sobretot amb la marca Dior, perquè serà l'estrena de Jonathan Anderson com a director creatiu de la marca, després d'haver deixat l'OF fa uns mesos, que llavors també hi ha tots aquests saraus en el món,
clar,
de la moda,
sí, sí,
i el Mercato. I ara, doncs, molt neguit per veure què farà amb Dior. De moment, ja ha començat a fer teasers amb imatges del bolso Book Tote, amb referències de novel·les com Dràcula o Amistats Perilloses, que suposo que això deu ser molt original. I també ens explica que hi ha una influencer, aquí cal seguir si tot aquest tema de la Setmana de la Moda us interessa, que es diu Maggie Gómez Sala, a TikTok, una noia catalana que és consultora d'estratègia per a empreses de moda i que explica de manera molt didàctica tots els safarejos dins de la indústria del luxe i d'alta costura, i que en sap moltíssim. I ella també ens ha deixat una recomanació cultural, la Juliana.
Home,
aviam, que és,
apuntem-la.
És fantàstica, la Juliana, sí, sí, sí. No li diem prou, eh? No li diem prou.
Ai, m'encanta.
Com a recomanació cultural extra ens diu, acaba de publicar-se Filosofia de la moda. Aquesta obra, apunteu-la bé, que són uns textos escollits per la Rita Rakosny, que és una altra perfecta que nosaltres coneixem moltíssim.
Ah, sí,
moltíssim.
Ha de venir més, eh?
Hauria... Bueno, és que no ve mai, Roger. Ha de venir més, no,
no
ve mai.
No, ara ja que no ve, fa un any que no ve.
I quan ve jo com a oient, ho agraeix moltíssim, Edenia.
És llum, aquesta noia. Uh-huh. I que en sap moltíssim de moda i de cultura pop i de moltíssimes coses.
Molt.
I llavors, ens recomana la Juliana Filosofia de la moda, que són textos escollits per la Rita Rakosny, un llibret molt prim que recopila textos sobre moda i que, si us agrada el que coneixem com a roba i us interessa tot el que hi ha al voltant des d'una perspectiva, des de la filosofia, des de la cultura, des de l'estètica o fins i tot des de la pràctica, la Juliana en recomana de debò. I mira, jo li faré cas perquè tinc moltes ganes de llegir la Rita.
Estic dins.
Mira, farem una pausa molt, molt, molt ràpida i de seguida un tema que ens va quedar pendent ahir, que és una festa, jo diria, delirant, que van fer els Javis.
Absolutament delirant.
Amb tot de famosos, tots, 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 posats allà.
Catalunya Ràdio.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kefir. És boníssim. Amb llevats de kefir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Un minut per sobre tres quarts d'una del migdia. No és notícia que els Javis hagin muntat una gran festa. Ells són experts en això. I tinc la sensació que es van fer construir aquella casa ja, pensant en totes les festes i en tot el que hi farien. I Jaume, no sé com ha anat aquesta festa, que he vist algunes imatges i m'ha despistat molt la barreja de famosos que s'hi han vist.
No, no, és molt fort tot. Jo vinc a desengranar-vos una mica aquesta celebració que se va fer aquest dissabte. Se celebrava, bàsicament, el 41 aniversari d'en Javier Ambrosi, a sa casa aquesta que comparteix a Madrid, com tu bé dius, amb sa seva parella, que és en Javier Calvo. Aprofitant ses dates estiuenques, també se va plantejar sa celebració com una festa inaugural per donar pas a s'estiu.
Era l'ambient sonor, no? Segurament.
Jo m'he imaginat que sonava això.
Sí, jo també.
Etiqueta de sa festa, pool party, una temàtica que no està a l'abast de qualsevol, perquè, clar, primer has de tenir una piscina privada, cosa que no és tan habitual, però, si no, sempre pots fer com ses amigues dels Javis, que és deixar-se convidar per els propis Javis, no? Sa llista de convidats, una selecció acurada de sa gent més cool del panorama estatal. Seguint sa tradició una mica dels propis Javis, si no ets famós o rellevant, bàsicament no tens invitació, no és així, i vaig a fer-vos una llista dels assistents. Hi havia gent tan xula com sa influencer Samantha Hudson, ses actrius Clara Sanz, Natàlia de Molina, Carmen Machi o Rosy de Palma, sector Bryce F., sa germana de l'anfitrió, Macarena García, amb n'Enric Auqué.
Junts, eh?
Estaven junts a sa piscina, amb banyador. I atenció, alarma pop, el director de cinema, Pedro Almodóvar. El vull destacar perquè és una mica Beyoncé. Quasi mai surt de casa. O sigui, bastant fort que l'hagin tret. Tota aquesta colla pessigolla madrilenya varen poder gaudir d'una tarda de sol en aquesta piscina de luxe de Pozuelo, amb el patrocini de sa marca Estrella Damm, cal recalcar.
Ah, sí?
Estava ple d'estrelles.
Ple d'estrelles, i el post d'en Javier Ambrosi a posteriori de diumenge era gràcies a Estrella Damm.
Ostres.
És a dir, que estem parlant d'una festa patrocinada.
Absolutament.
Crec que d'Aperol també, perquè hi havia molt de got d'Aperol.
Bueno, són aquestes sospitar. Festes que tenen tanta exposició pública que hi ha una mica negoci en el sentit de que hi ha patrocinadors.
Exacte, i després entens que hi ha com molts de recursos econòmics més dels habituals per als Javis, i després també entens que hi hagi sorpreses tan espectaculars i exclusives com s'actuació musical d'elles.
Yo quiero bailar toda la noche.
Per ells, portar-les.
És que és espectacular. A més, clar, qui millor per inaugurar l'estiu que Sonia i Selena? Efectivament, són elles les que varen fer aquesta actuació sorpresa. Els convidats no tenien ni idea. Pansa disparadíssima, vos he de dir.
Un dia, Jaume, ens hauràs d'explicar bé, no sé quan tornarem a parlar d'elles, la veritat, en aquest programa, però que elles han tingut una història força fosca, també, perquè s'han enfadat mil vegades. No és una relació d'amistat allò de dir ens portem superbé i sempre ha estat així.
Absolutament.
Van separar.
Sí, sí, i ara han tornat.
Sense ser germanes. Sí. Sí.
Ara han tornat i sembla ser que s'aduen bé, però és cert que algun dia podrem analitzar perquè lo de Marià Pombo i Dulceida se queda curt en relació a la relació que han tingut aquestes dues abans, que... de... sí, durant tot aquest... abans d'aquesta unió que acaben de fer, no? Bé, doncs sí, Sonia i Selena van fer una actuació privada on elles van entregar tot el que saben donar, que bàsicament són banyadors vermells a l'estil Pamela Anderson, corbes marcades, pistoles d'aigua, dos micros i un únic propòsit, entretenir el personal, amb música de primera qualitat. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, baila.
La gent dirà el que vulgui, però és una gran cançó. És una gran cançó.
Un hit, per jo, Bohemian Rhapsody de Queen se queda curtíssim en comparació Yo Quiero Bailar de Sonia i Selena. Deixeu-me recordar que hi havia en Almodóvar. M'encantaria entrar en el cervell en Almodóvar per saber...
Què creus que pensava, no?
Ah, l'encanta.
L'encanta, no? Tot
segur,
aquest xou.
Però és que a mi em quadra tot el que estàs explicant.
Sí, en Almodóvar pot anar al Festival de Cants, però en el fons és una petarda com totes nosaltres. Clar. I en el seu cine ja s'ha reflexat això, no? Mira, no sé què pensava en Almodóvar, però sí que sé el que pensava en Sonia Madoc de Sonia i Selena d'aquesta festa, perquè he parlat amb ella perquè expliqui una mica des de dins la festa.
Home.
Hola, molt bon dia. Pues bueno, va ser un ambientazo super chulo. Una casa increïble. Solamente nosaltres li podem donar les gràcies a los Javis por tanto cariño, por tanto amor recibido. Nos trataron como reinas, Sonia y Selena forever.
A mi particularmente em va fer molta gràcia ver la cara de Pedro Almodóvar, de Rosy de Palma. I jo penso que sí, que estaria molt bé que nos hicieran una película a los Javis y que también el Almodóvar estuviera ahí metido en el saco. Que el Almodóvar y los Javis nos patrocinaran.
Quina una cosa, fantasia. Aquest bilingüisme extrem de mitja
de paraula
en
sí,
català,
paraula no, no?
A mi, aquesta gent que fa això m'agrada moltíssim. Un poc com Néstor de Jetlag, que girava depenent de les emocions que sentia en el castellà i en el català. A mi això sempre m'ha fascinat.
És molt fort.
Bé, no tot és alegria, perquè ara venc amb una història de superació. Vos vull contextualitzar na Sonia Madoc, de Sonia i Selena, amb qui estàvem parlant. Va actuar a pesar de tenir una de les seves pròtesis mamàries trencades.
Ai, pobra.
I, de fet, se va haver de fer una intervenció quirúrgica en els pits poc abans d'actuar a Cas Javis. Així que podem parlar d'una verdadera esclava del pop, que inclús en les pitjors circumstàncies se deu a la seva música i en el seu públic, i així mos explica.
No estava com suelo estar, però bueno, ahí estamos dándolo todo, show must go on. Tenia la tensió una miqueta baixa perquè el posoperatorio no m'ha sentado muy bien, però bueno, los Javis me dieron un Beroca, que es una pastilla que tiene guanará y vitaminas, y bueno, me dieron un subidón de ánimo y a tope.
Bueno,
li desitjam lo millor.
Medicant a les artistes perquè puguin actuar.
Des d'aquí una petita confessió, ara que no en sent ningú. Jo vaig ser companya de feina, entre moltes cometes, de la Sònia, de Sònia i Selena.
Ah, què me dius?
Vam compartir en un programa que fèiem a una tele local, que és Televisió de Sant Cugat.
Per érem tant, companyes, us coneixeu?
No se'n recordarà de mi, però érem companyes de sofà i jo recordo el moment de fer-li les fotos de Posado que després penjava al seu Instagram. Una diva amb totes les lletres.
He de dir que jo també he compartit feina amb ella perquè, i també li feia jo ses fotos. A més, a mi m'agrada ser un esclau en el sentit de sí, jo te les faig, no te preocupis, sóc una rata en els teus peus. Bé, si voleu, tornem a sa festa de Javis, perquè aquest no va ser l'únic show de sa jornada.
Uau, la tenia molt oblidada. És la Chanel, no?
Efectivament, és la Chanel. I imagineu-vos, si el xalet de luxe dona de si, que un cop va baixar el sol, la festa se va traslladar a la sala de festes privada que tenen dins la pròpia casa, perquè tenen això, una petita sala discoteca, diguem, amb barra de bar, inclús un petit escenari incorporat on va cantar la nostra noia preferida, Dolesa de Montserrat, que és la Chanel. Imagineu si l'acte té rellevància mediàtica, encara que posés aquí una festa innocent entre quatre amigues, que en Coco Chanel va aprofitar per cantar el seu futur single, que encara no ha estrenat, In Situ.
Wow. O sigui,
intel·ligència publicitària, des del meu punt de vista. Bé, res, una vegada va acabar aquest miniconcert, ja va donar peu a la franja final de la festa, amb ballaruques i música electrònica inclosa dins el menú, i me diuen que la festa oficialment va acabar a les 5 del matí, però els més animats se varen quedar parlant en el sofà fins a les 8 des de matí. Recordem que era una festa que començava de migdia.
Tu tens talps dins la festa.
I clar, jo conec gent.
I què t'han explicat?
Que molt divertida. Bé, però és que no fa falta que m'ho digui ningú, ja ho podeu veure, no? Una festa superdivertida i que a la mínima que te giraves trobaves una persona més famosa que la següent.
I els més atrevits que es varen quedar parlant al sofà fins a les 8 del matí, qui eren, ja sap?
No m'han volgut dir.
Enric Auqué i Macarena García, jo crec que no.
Van marxar de seguida,
sí,
jo penso.
Acte de presència, no?
Allò és el meu germà, el cunyat...
I us deixem aquí amb els vostres amics i aneu fent.
Jo crec que és Javi segur, na Samantha Hudson se la veu una dona de llargar.
Sí.
I na Rosy de Palma també, eh?
Sí.
És una dona nocturna. Sa franja diurna no li acaba de fer.
Jaume, gràcies per aquesta crònica.
A voltes.
Demà hi tornem a partir de les 12 i una abraçada molt forta a la Juliana, que demà sí que ja la tindrem aquí.